Molt bé. Quan se'n parla es diu que és el clàssic teatral de la ciutat. També es diu que no pots viure un Nadal a Sant Cugat sense haver vist aquesta obra de teatre. En qualsevol cas, Pedra i Sang mai no falten aquestes dates assenyalades i de nou ens fa reviure el crim més negre, l'assassinat de l'abat Viure a mans del noble cerdanyolenc Berenguer de Saltells la nit de Nadal de 1350. L'autor del text, l'escriptor i professor de literatura anglesa Josep Maria Jaumà, explica que el muntatge ha sabut envellir i avui li volem preguntar. El tenim amb nosaltres i agraïm la seva presència als estudis de Cugat Mèdia.
Molt bé, jo també us ho agraeixo, sí.
Després de 20 anys, aquesta obra ha estat com el bon vi? Ha evolucionat bé?
Home, més del que podíem esperar en qualsevol. Ni mai se'ns va passar pel cap, eh? Pensa que va començar com una cosa molt petita per fer-ho aquell any. No vam parlar mai d'un segon any. Ara, les coses petites també s'han de fer amb cura, eh? Vull dir que haguéssim pogut dir, va, per un any, doncs fes qualsevol cosa. No, tant la Dolors, que ella ja hi veia com un, el que ara diu, no?, que és quasi teatral de naixement. El moment original en què va passar això ja era semblava un teatre, no?, a l'església, bueno, muntats a cavall, jo què sé. I jo també, mira, per coses de, no sé, de costum o del que sigui, ho vaig procurar fer el millor que vaig poder, no ho vaig fer, mira, aquí tens qualsevol cosa i, ja ens en sortirem. No, ho vaig fer, per exemple, en vers, no?, seguint unes normes molt clàssiques de... Jo em vaig inspirar en Shakespeare, que és... l'altre dia ho explicava aquí al monestir. Són unes normes que funcionen i, per tant, havia de funcionar. Bueno, podíem haver fet malament, però jo crec que vam tenir l'instint, o no sé com dir-hi, de que tant se val si era per un any, és igual, això és indiferent, que era perquè fer quedar bé la història de Sant Cugat. Ara, de veritat, en cap moment, i no sé si la Dolors se l'hauria de preguntar, vam dir, i d'aquí 24 anys encara hi serem, jo no, això no se'm va passar pel cap. I per tant, l'únic que puc dir és que n'estic molt satisfet.
I ja van 21 anys, 21 edició, o sigui, bueno, va començar l'any 2000.
Fixa't, deixa-m'ho dir, encara que sigui una cosa molt secundària. Són 24 anys perquè som a l'any 23. I només hi ha dues vegades que no s'ha pogut fer aquí. Una perquè el protagonista, el Xavier Tor, l'acabaven d'operar. I l'altra per la pandèmia. Però una vegada d'aquests 24, d'aquests anys, ho vam fer a la Unió, quan encara era l'antiga Unió. Una altra vegada ho vam fer a l'Auditori. Aquestes no compten perquè no es va fer a la sala particular, a la sala capitular. Però les vam prendre tan en sèrio. I a mi, bueno, ara ja parlo massa.
No,
a mi em van agradar molt. O sigui, el canvi d'escenari, que en realitat era un empobriment, esclar, perquè no hi havia les pedres, no hi havia tota la cosa del monestir. Però sentir-ho en un altre context, per exemple, a l'Auditori, amb aquelles fotos precioses que va posar l'Espinosa, el Mané Espinosa, a mi em va agradar molt. Em va agradar molt, com si fos una altra cosa, saps? No ho descartaria, que es pugui fer un altre any en un altre lloc, perquè aquí és on ha de ser, però jo vaig trobar que eren unes representacions tan boniques com podia ser les de cada any.
No, posats a escollir també l'església del, sí, del monestir seria fantàstic.
Doncs mira,
se'n recorda d'aquell debat, no?, que hi havia?
Deia, sí, l'altre dia ho deia el Ricard Marín, i jo estic d'acord amb ell, jo trobo que queda més autèntic aquí, això del públic envoltant l'escenari. Això és essencial. A l'església no ho podries fer, això. Hauries de desmuntar tots els bancs i fer-ho al mig de l'església. A mi aquesta idea del teatre enmig del públic, sobretot aquesta obra, en què el públic és el públic de Sant Cugat, tant se val si són d'un segle com d'un altre. El públic s'hauria d'inter... Per això hi ha el final, que els actors surten vestits de cada dia, perquè diuen, no, si som igual que vosaltres, no som uns personatges allunyats que no en sabem res d'ells, no.
Sant Cugatenc.
Clar,
és que
doncs,
si vostè...
a mi això m'agrada. A l'Església, me temo, esclar, per motius històrics, m'interessen més els motius teatrals que els motius històrics.
És que, Josep Maria, si vostè recopila...
Ai, no em parlis de vostè, que no sóc ningú, ja. Vale.
Home, és l'autor de Pedra i Sang, ni més ni menys.
Ai, pots comptar. Bueno, digues.
Josep Maria, si repassem tots els santcugatencs i santcugatenques que han vist l'obra en tots aquests anys, tots els santcugatencs que hi han actuat, els que hi han cantat...
És bonic, això.
Vostè consideraria... que Pedra i Sang ha estat un element de cohesió social al municipi?
Jo espero que sí. Jo, tot això que dius, bueno, és una alegria de la vida. La vida dona alegries que no te les esperaves, no? Això, tot això que has dit, la gent que ho ha vist, la gent que hi ha participat, que tots ho recorden com una gran cosa. Quan te'ls trobes, anys després, que potser no els has vist, bueno, és com si fóssim de la família, saps? Perquè van cantar o van... veure o van actuar o pel que sigui. Per exemple, aquests nanos que surten cada any, sempre surt un nen o una nena, no? Te'ls trobes 10 anys després, que ja han canviat completament, però per ells haver sigut companys d'actuar a Pedra i Sang és una cosa única, saps? Com si haguéssim fet una aventura junts.
Una escola de teatre,
sí,
també.
Sí. O sigui, tot això són alegries. Si aquestes alegries han ajudat a cohesionar la ciutat, home, jo crec que sí, almenys una mica, potser no tota la ciutat, eh? Sempre trobes gent que diu, i què és això de Pedra i Sang, mare de Déu, encara és possible que encara hi ha gent que... però això sempre passa,
com hi ha gent que no ha ballat el Pagalí Joan,
exacte, o que ni l'ha vist, entens? Jo no l'he ballat mai i sempre tenia ganes de ballar-lo. Ara ja em fa una mica vergonya.
Jo tampoc. Ens ho podem pensar.
Si vols, sí.
Ens ho podem pensar.
Jo m'ofereixo, però ara ja em veig una mica passat de rosques.
I sempre vas tenir clar que havia de ser una tragicomèdia.
Mira, sí. Perquè un assassinat... ja es va plantejar això abans d'escriure-ho, eh? Si ha de ser més aviat comèdia, perquè ha passat tant de temps que aquell assassinat ja no... no fa mal, no fa ni fred ni calor a ningú. Però jo vaig pensar, però un assassinat sempre és un assassinat, encara que sigui faci no sé quants mil anys. L'abat ha de ser una persona tràgica, jo crec, eh? La Dolors sempre ho diu, i tothom ho diu, que aquest abat era un cantamanyanes, eh? Però, i què? Una persona assassinada, per més cantamanyanes que sigui, és una víctima, no? De manera que sí. Jo vaig... veure-ho, i encara ho veig ara, ell veu que allò acabarà malament, perquè l'altre és molt agressiu. No sé si s'ho espera ser assassinat, però s'espera que hi hagi merder amb el noble, eh? Perquè, en el fons, és un conflicte no de dues persones, sinó de dues classes, l'església i la noblesa. I veu que la noblesa és molt potent i li pot, no sé què li pot fer, però, bueno, el baten. De manera que això no es pot prendre la lleugera, dir, bueno, ara qui se'n recorda, escolta, del que va passar fa 600 anys. Bueno, doncs és igual, la tragèdia grega encara ens afecta ara i són molts més anys. Un assassinat és una tragèdia. Per dolent que fos el pobre víctima, per dolent que fos.
I des del seu punt de vista, on creu que radica l'atractiu d'aquesta relació o d'aquest contacte entre Berenguer de Saltells i l'abat Viure, no? Aquest moment dramàtic, allò que la gent fa...
Els diners és terrible, no? Veure que fa 600 anys era igual que avui. O sigui, l'abat no vol prescindir dels diners, i l'altre tampoc. Fixa't tu, eh? Una cosa que és una cosa humana, social, perquè ja dic, és el conflicte entre els dos poders que hi havia en aquell moment, els dos poders feudals, l'Església i la noblesa i el rei. I era un conflicte que no solament a Catalunya, sinó a tota Europa es va produir. Eh? Anglaterra, per exemple, doncs va haver un moment que el rei va dir, doncs, l'única solució és tancar tots els convents. I aquí es va passar al segle XIX, també, eh? la desamortització. Pues, l'Estat se queda tot el que tenia l'Església, perquè és un conflicte real. Ja ho deia el Hobbes, això no. Només hi pot haver un sobirà. Si n'hi ha dos, ja tenim. Doncs sembla que, diries, és un problema de l'organització social, no? De per què l'Església era tan rica o per què la noblesa pretenia ser l'única. No, en el fons, vaja, tal com ho veiem a l'obra, ja no sé imaginar-m'ho gaire, d'una altra manera. En el fons era per diners, igual que ara una empresa, si li molesta un competidor, fa el que pugui, pot per enfonsar-lo, no? O no?
I l'obra ha tingut a nivell de text molts canvis?
Gens.
Arran de veure la reacció del públic, si algun any potser estava més pendent d'altres fragments, o si han decidit, doncs, aquest personatge potser el podem pujar una mica més, o sigui, sempre s'ha mantingut.
Hi ha hagut canvis, ja te'ls explico, si vols. Però no, bàsicament no. Els canvis han sigut d'afegir o treure, però no del text escrit. El primer canvi és que vam veure que era això que dius tu, una mica massa curta.
I vam dir, és que fora d'antena li he dit,
sí,
que ho sàpiguen els nostres
durava
espectadors.
Una hora, sí. Durava una hora, el primer any.
Era curtet.
Era una mica massa curta. I llavors, bueno, doncs què hi podem afegir? Pues, com que mencionen un advocat, que és el que posarà la pau o no la pau entre els dos, doncs afegim un parell d'escenes de l'advocat. És això el que vam fer. I llavors va entrar un actor nou, que era el Xavier Tor en aquell moment, que no existia l'any anterior. Em sembla que va ser el segon any que ja vam decidir fer això. I després el que ja sap tothom, és a dir, les escenes de converses particulars del poble que parlen entre ells, o dels monjos que parlen
aquestes
entre ells.
Aquestes picades a l'ullet de l'actualitat, no?
Ah, aquestes, de seguida també vam intuir que no podíem sempre repetir les mateixes. Per dos motius, eh? Una, perquè es fa avorrit. Home, la mateixa escena, el primer any era que el fill se n'havia anat de casa sense avisar, no? I els pares preocupats, on és el fill, i bueno. I després va venir la guerra de l'Iraq. I esclar, això també pesava molt, i llavors hi vam posar l'escena de la guerra. Però tot això no estava pensat en absolut al consell. O sigui, vam afegir aquestes tres parts. Bueno, la conversa dels monjos igual que la del poble. No podien estar tota la vida dient parlant del mateix. El poble no podia estar també sempre parlant del mateix. Havia de buscar una altra història que no fos el fill i els pares, sinó, què sé jo, que Sant Cugat no hi ha vivendes, que és molt car...
Uns afegits que eren divertits
i que
a sobre... Ara, amb aquest canvi generacional que té Pedra i Sant, amb aquest canvi,
bueno,
amb la Martina Vilarassau,
fan, sí.
Tindrem també relleu en aquests afegits,
sí,
que ja no els signarà en,
sí,
Josep Maria
jo
Jaume.
Jo per això et deia que a mi m'ha anat molt bé, això. Eh?
Sí?
Perquè, home, és que he estat més de 20 anys, perquè aquestes que no s'han fet, la de la pandèmia, jo també havia d'escriure les escenes. O sigui, he estat 22 o 23 anys cada any escrivint tres escenes noves que ja no em sortia res, no? O sigui, l'any passat els monjos parlaven del bisbe de Solsona, aquell tan divertit, aquell que tenia bessons i tot això. I ara què havia de posar? És que cada any amb el papa, doncs, vaig... que els monjos deien, ui, aquest papa és un revolucionari, se'ns ha colat.
I els afegits aquest any?
Ah, però no sabia què posar.
És sorpresa? Vostè ho sap?
No.
O sigui, podrà gaudir com a espectador per primer cop d'aquests afegits?
M'agradarà molt, li aplaudiré si m'agraden. Sí. Però és que va anar bé, això. O sigui, coses que les vam anar improvisant sobre la marxa. De dir, la guerra, home, s'ha de parlar de la guerra, perquè era molt greu allò, no? Bueno, i ara també. I què sé jo. O sigui, aquests tres puntals han sigut una gran cosa. I eren totalment improvisats.
I han passat 24 anys, ho deies abans. Com recordes el dia de l'estrena?
Ai, jo feia de monjo i estava molt preocupat, perquè jo d'actor no serveixo gaire, eh? I vaig ser 15 anys, monjo.
Sí, ho sabem.
Hosti, i al final no podia més, és que em cansava molt, eh? Me cansava la tensió, saps? O sigui, no podia fer-ho tranquil·lament.
I no estava pendent de la reacció del públic? Home,
sí,
d'aquella estrena...
Sí.
Perquè era un encàrrec de l'Ajuntament, això, en el seu inici.
Sí, i ho segueix sent.
Sí, sí.
Sí. Sí, home, clar que ja no me'n recordo, això. Jo el que recordo són els meus nervis, saps?
Com que es pensava que només seria un cop i prou,
bueno,
no? Un any
no,
i ja
no
està.
No me'n recordo d'això. Jo, al sortir allí, els actors ho faran amb tota naturalitat, jo ho admiro, això, no? Ho faran amb tota naturalitat. El qui fa debat, el qui fa d'assassí, surten allí com, no sé, com qui va pel carrer. Jo no, jo em posava nerviós. I amb 15 anys no sé si vaig arribar a frenar-ho, això, eh? Perquè, ai, que m'estan mirant.
Per tenir la Dolors Vilarassau, durant tots aquests anys, ha estat la responsable i a la direcció
d'actors
ho porta molt bé.
Ja ho sé.
Jo suposo que...
Però jo no sóc connector natural, me sembla que no ho he provat més que aquí. I al col·legi ho he fet teatre, per això no. I jo hi estava nerviós, i allò d'estar tancats, perquè els monjos quedem tancats allà, pues, era incòmodo, sí. Sort que tenia això, sempre m'asseia al costat del Joan Llama, sí. I el
Joan Fàbregas.
El Fàbregas era el que Pere. era el que feia riure, sí, a tots els...
Sí, sí.
Que no se'n senti, que no se'n senti, perquè sempre tenia el xiste, la broma a punt, no? Què passa aquí? No sé què. Xxxt, calla, home.
Des d'aquí un record pel Joan Fàbregas i el Pere, oh, i el Pere Païssa.
Oh, el Pere Païssa també. Jo sempre sospirava que em substituís el Pere Païssa, i ho va fer. Sí.
Va fer.
O sigui, quan l'any que jo vaig plegar... Bueno, els últims anys vam combinar. Jo feia Nadal i Sant Esteve, i ell feia les altres. Els últims 15 anys meus, els últims 2 o 3 anys, érem els dos. I saps què passava? Que també és divertit. Com que jo sóc alt i ell era baixet, la pobra Eulàlia Cortijos, cada any començava jo amb la sotana llarga. S'havia des... No, amb la curta, que començava ell. El dia Nadal i Sant Esteve l'havia d'allargar, i el dia després l'havia de tornar a escurçar. Quines coses, no?
Es nota que s'ho passa bé recordant, i jo volia anar molt enrere en el temps, en el moment en què es fa l'encàrrec, i llavors s'ha de fer el text, clar, la investigació, tot aquest procés i el rigor històric, clar, tot això va ser una feina considerable, suposo, no?
Això va ser fàcil, perquè...
Va ser fàcil, mira que bé.
Sí, perquè la Dolors em va passar el llibre aquest del Salvador Cardús. Jo vaig copiar el llibre de Salvador Cardús, jo no em vaig inventar quasi res. El Salvador Cardús te va explicant totes les posicions, un estarà més o menys d'acord amb ell, però té la gràcia de que t'ho deixa claríssim qui és qui. I llavors, fixa't, jo no sabia gairebé res de l'assassinat, només sabia el gall que canta, és l'únic que sabia, no sabia res més, que va haver un assassinat i que el gall va cantar, punto. Jo no, com que no vaig anar a escola aquí, ningú em va explicar mai què era aquesta història. I llavors el Salvador Cardús m'ho va explicar molt bé. La pega era que jo vaig començar a fer-ho al pont del Pilar, que era quan m'ho van carregar, o sigui, a mitjans d'octubre, i ho vaig acabar al pont de Tots Sants, que era primers de novembre, o sigui, no arribava 3 setmanes. I jo, esclar... I llavors, d'aquestes 3 setmanes em va tocar, per aquestes coses de la loteria, jo era professor, anar d'oposició, de tribunal d'oposició a Huelva una setmana. O sigui que van ser 3 setmanes, però amb una al mig que no vaig poder fer res.
O sigui, jo me'n recordo... Pedra i Sang es va escriure en 2 setmanes.
Sí. Bueno, no, a l'avió anant a Huelva i tornant, me'n recordo, perquè m'ha quedat fixat, llegint el llibre i en els marges anant fent el diàleg, saps, en vers. O sigui, traduint la prosa en vers, i allò ja ho vaig aprofitar després per ficar-ho...
I es queda amb algun personatge favorit? Aprofitem per recordar que aquest any en Xavier Tor i Ricard Mariner faran de Batviure, i el Francesc Culler farà de Berenguer de Saltells. Però quin és aquell personatge que potser vostè li té una especial simpatia? O...
Ah, jo el que em fa més pena és l'abogat. Aquest que no el vaig fer el primer any, sinó que el vaig fer el segon o tercer any. Pobre home, no. Perquè ha sigut molt amic de l'abat, s'haveu obligat a fer el paper aquest. Però la manera com és tractat pels Saltells, que arriba un moment que el pobre advocat diu, és que sento com si em baixés els pantalons allà en públic. Jo penso, pobre home, no, trobar-se en aquesta situació.
I aquest canvi d'etapa?
Més que simpatia és pena que em fa aquest tabú.
Vaja.
Home, clar, perquè, diu,
sí, sí.
Diu, és que si no fas el que jo dic, ni tu ni la teva família podreu viure tranquils.
I d'aquesta família que és la gent de Pedra i Sang,
sí.
Aquest canvi generacional després d'aquest any bisagre en què hem tingut la Dolors i la Martina amb la codirecció, i ara ja pilotant la nau ho fa la filla.
Fantàstic.
Vostè ja deixa pas, doncs, que aquests afegits els pugui agafar un altre testimoni. És sa, és saludable, això és un creixement per aquesta obra de teatre
i
un valor afegit per la ciutat.
I tant, jo crec que sí. Perquè si fos una obra de teatre, dius, bueno, que ho faci un director o altre, doncs les obres de teatre, cada teatre les fa un director, i la seva manera, i això. Però una tradició, això ho vaig estar dient l'altre dia, no sé si hi eres tu, a la roda de premsa, una tradició és diferent d'una obra de teatre. Al final és el mateix, és una obra de teatre, no? Però és com una escultura. Si tu tens una escultura a casa, doncs tens una cosa bonica i molt agradable. Però si aquesta escultura és del Pep Codó i està davant dels cines, no és el mateix. No és el mateix, allò és del paisatge de la ciutat. I per tant, allò ja no és teu que el tens a casa i perquè vols, sinó que allò està allí i està molt bé que estigui allí. És com un arbre, el xiprer de Can Quitèria. No, però és un senyor xiprer que fa... Allò no és de ningú, allò és... Abans era d'un jardí. El van canviar, no sé si te'n recordes, el van canviar de lloc, i ara és de la ciutat, és allò que ell xiprer és senyor. Una ciutat que no tingués aquests punts de referència, malament rai. Doncs el Pedrissanc, amb la seva poca humilitat, amb la seva humilitat, però jo crec que és una cosa viva de la ciutat. És, li ha tocat ser... Podria haver passat a la història sense més ni més, però pel que sigui, arrelat, tots aquests anys ha anat arrelant, i ara ja no és meu, ni és de la ciutat.
És del poble.
I si és viu, és bo que renovi.
És una tradició que amb això ens quedarem, és quelcom molt nostrat, però en algun moment de la història recent doncs es va parlar de portar-ho fora, de que tingués més projecció exterior, de que aquesta obra doncs, que pogués... fer camí i fer tour,
sí.
Fins i tot creu que potser què va fallar aquí? O potser no era necessària aquesta projecció exterior de Pedra i Sang?
Sí i no, no sabem, és com quan vam començar, no sabem el que passarà. Quan vam començar jo recordo que una de les clàusules o bueno, una de les coses que vam dir és això només es pot fer al monestir perquè és on li toca, no? És com si diguessis l'assassinat a la catedral d'Eliot només es pot fer a Canterbury perquè és el que li toca. Però la història la millor ens porta, a mi no em sabria tant de greu, que dir, bueno, ens ho demanen a la catedral de la Seu. Bueno, doncs anem a fer a la catedral de la... No, per què no? O sigui, no ho veig... La dificultat llavors és pràctica, no? Tanta gent traslladar-la allà i tot això... Però no veig per què no. Hi ha les dos avantatges. Una és donar-ho a conèixer a Vic, o sí, a Tarragona, o a Seu, on sigui. I l'altra és fer que la gent vingui. Són dos... Si l'ideal seria que això fos tan potent, hi hagués tanta propaganda, el que sigui. Ja l'han fet, perquè a TV3 hem sortit diverses vegades el dia de Nadal. Molta gent ho ha vist perquè diu, hòstia, el Jaume, el dia Nadal allí fent teatre. Doncs això també seria molt bona cosa, que Sant Cugat atragués aquests dies gent de tot arreu. Això, diu, què és millor? Doncs no sé dir-te, no sé dir-te. Més que ens n'anem a la Seu, o on sigui, o que vinguin ells. Jo quasi preferiria que vinguin ells. Però, esclar...
Potser se'ls llavors... queda petit, Potser la sala capitular es queda petita,
No, per fer més funcions, no sé què dir-te. Sí, és que la sala capitular m'agrada molt a mi.
I sempre...
M'agrada molt.
Sempre exaurint entrades, que potser és l'autor català que sempre esgota entrades, vostè no? No s'ho ha plantejat mai?
Pots comptar. No, home, perquè és una sala petita, si fos gran. Però a mi és que m'agrada, ja t'ho he dit abans, Aquest teatre, jo fixa't, tant de teatre i tot això, perquè en faig altres, el teatre a l'auditori hi vaig poc. I és un escàndol, perquè dius, hosti, aquest no ve mai, o ve molt poc. Ara hi vull anar, no sé quin dia és, dissabte, hi vaig poc. Per què? Perquè tan lluny, per mi, ja no, prefereixo el cine. O sigui, veure de tan lluny els actors, que quasi no els hi veig la cara, m'agrada més anar al cine. Que veig les expressions... Que... En canvi, un teatre tan... En canvi, aquest pròxim m'agrada molt. M'agrada molt. Un teatre que el lector és part de la teva vida. És com si...
Ens hem quedat, amb aquesta idea de que l'obra al Teatre Auditori li va fer molta patxoca.
A mi és que sobretot... Bueno, tot plegat, Però aquelles fotos que...
Ja, doncs,
les recordes?
A vegades
fotos?
Dels problemes, com va ser la pandèmia, sorgeixen oportunitats.
Ah, sí, clar.
Per tant, en aquest sentit...
Home, com els assassinats a vegades...
Sí, 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 cert. Com, per exemple, aquesta obra de teatre...
No hay mal que por bien
no venga. Que és Pedra i Sang. Anirem acabant l'entrevista. Jo volia preguntar-li, no sense finalitzar...
Doncs digue-m'ho sense micròfon.
En què estàs actualment?
Bueno,
què estàs fent ara?
No, la meva feina no
ara
és...
Ara que estàs jubilat de pedra i sang, ara què fas?
Sí, no, a veure, dues coses. La meva feina de tota la vida, de fa més de 40 anys, és traduir poesia anglesa, no? Ai, t'he portat una cosa, t'he portat un poema.
Ah,
doncs,
bé.
Que no me'n vagi sense... Doncs, jo això ara estic, en aquest moment, exactament, fent, acabant, ja estic acabant, l'última traducció... que penso fer. A veure, no és ben bé així. L'última traducció per encàrrec que penso fer. Ja m'he fet massa gran i em costa tot molt, me fa una mandra. Això que he fet tota la vida amb molta il·lusió, ara ja ho faig només arrossegant-me perquè estic compromès i no tinc més remei, no? Però estic ara acabant aquests dies. L'última. N'he fet les que he cregut més importants i més interessants.
I es pot saber de què va?
Sí. No. Ah, l'última no sé, jo m'he dedicat a... Quan estudiava, jo vaig estudiar filologia anglesa, no? I he ensenyat filologia anglesa. I esclar, els grans, o alguns dels grans poetes anglesos i americans no estaven traduïts al català. Però com pot ser això, entens? Com podem viure al món i creure'ns ciutadans del món si no coneixem allò que tothom coneix? Anglaterra, Estats Units i altres... Doncs he traduït aquestos, sí, sí. I m'ha donat molt de... Igual que Pedro i Sang, m'ha donat molt de plaer poder ser, i gràcies a Déu, bueno, m'han donat molts premis, no sé quantíssims premis he guanyat. La millor traducció de l'any, doncs, m'ho han dit 6 o 7 vegades. I jo, hòstia. Perquè, és clar, és una cosa que necessita molta paciència, de fer-ho molt a poc, de que maduri, i la gent, els pobres traductors, no poden fer això. Perquè... a preu fet i com més ràpid millor. I jo, com que em guanyava la vida amb una altra cosa, perquè amb aquestes traduccions no es guanya res, entens? Doncs ho he fet a poc, ben el millor que he pogut i bueno, he estat reconegut, jo estic molt content. I ara faig l'última.
Vinga.
Que tota la vida he fet els del segle XX, els poetes del segle XX, anglesos i americans, que a mi m'agraden més i que no estaven traduïts, i ara, per variar, per fer l'últim, faig el primer poeta anglès. Entén? No els últims, sinó els primer. El primer gran poeta anglès, que és el dels contes de Canterbury. Que existeix en català, però en prosa. I és que la poesia no s'ha de traduir en prosa, s'ha de traduir en vers. Sinó ja no té, perd tota l'essència. És que en prosa ho pot fer qualsevol. Si tu saps anglès, doncs mira, bum, 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 posa el que diu i ja s'ha acabat. No, la poesia és com la música, no la pots posar en prosa, la música. has de fer el ritme com sigui, no?
Doncs
no, no pots dir, aquesta cançó la posaré així dita. Oh, dita, no, ja no és una cançó. Doncs jo faig això, he fet això. Jo estic acabant ara i estic molt content.
Ja se li veu que té un somriure d'orella
no,
a orella.
No, que estic molt content d'haver-ho fet. I amb això acabo.
Perquè I amb això ja... plega.
Home, tinc molts anys, ja no...
No, home, no té tants, però sí, ha entrat a la ràdio amb una energia increïble.
Bueno, em vegessis a casa. No, jo crec que s'ha de plegar quan... Ara, que per exemple, si segueixo vint, ho seguiré fent, però pel meu compte. Perquè ara no, amb els editorials tens una data, jo havia d'acabar a l'agost i encara no he acabat. Tens... I això et crea un malestar, perquè diu, bueno, aquella gent esperant i...
Doncs mira, serà l'any 2024 l'any...
I després també faig més teatres, no ho saps, això?
Sí, home, que té una multifaceta.
A l'estiu, ja fa 13 anys, vam fer, qui era Sant Cugat? Jo crec que els santcugatencs han de conèixer qui era Sant Cugat. Diu, oh, però tu vas inventar tot, oh, clar, perquè si ningú sap qui era Sant Cugat. Però jo he inventat de manera no el que m'agrada a mi, sinó el que em sembla lògic, que fos Sant Cugat. Lògic, tota l'estona ha de respondre a que possiblement era així. Possiblement era així. I després a Barcelona també ja fa no sé quantíssims anys que fem el Maragall. Ho has vist, això?
Maragall a casa.
Ho has vist?
Ah, no, doncs, vaig tenir, no,
estàs convidada.
No vaig tenir l'oportunitat.
Convidada.
Però, doncs, mires, fantàstic.
Tu mires la pàgina web.
Sí?
Ai, no sé si no t'ho he portat, però la mires la pàgina web, quin dia hi ha funció? Doncs me presento allí i ja està. No?
Doncs ho faré així.
Perquè fixa't que no sé quants anys, i no hem posat mai un anunci.
Fantàstic.
I jo haig de fer d'acomodador sempre. O sigui que funció no. Que hi ha, haig d'anar allà a fer d'acomodador.
Doncs té multitasques aquest home que no para ni d'escriure ni de traduir.
I l'última cosa, perquè vegis la feina que tinc. Sóc l'únic del món,
sí,
que ha desxifrat el claustre de Sant Cugat. Desxifrat. És a dir, des que van marxar els monjos, ningú de tots els experts, que han passat tots els experts del món aquí, catalans i no catalans, de tot arreu, ningú ha sabut, tothom diu això no vol dir res. Tothom, vés a veure el claustre ara i els guies, no t'ho diran perquè no els hi fa vergonya dir-ho, però t'ho explicaran com si allò no volgués dir res.
I queda xifrat?
Pues que és un text que es llegeix des del primer a l'últim sense cap interrupció. No hi ha ni un capitell fora de lloc. Estan tots ordenadíssims.
I explica una història.
Explica una catecisme. No una evangèlia, una història, no. Un catecisme. Per com l'Evangeli ensenya a viure en pau. Un món ple de violència, el primer que trobes, tu mateix ho pots mirar, i si no jo t'ho ensenyaré el dia que vulguis. M'he fet, he ensenyat més de centenars de vegades. Quan tu entres, tot el que trobes és la violència del món. Tots els capitells de quan entres és que el món és un lloc violent. Els homes contra els homes contra els animals contra els animals contra els homes equivocant-se, els homes mentint, tot l'entorn. Els rics contra els pobres, les dones contra els homes.
Violència.
Tot. I en canvi, quan arribes a l'Evangeli, te diu, però si canvies les peces fonamentals de la societat, per exemple, el que mana més, el més important és el que ha de servir, o el més, la violència no és la solució per res, sinó que val més altres coses, saber el que vols, saber la veritat, és més important que la violència. I llavors, si canvies aquestes tres coses, només són tres, el món canvia, el món se posa en pau.
Doncs jo crec que és la millor manera d'acabar aquesta entrevista, que és una lliçó de vida amb en Josep Maria Jaume. Moltíssimes gràcies.
Jo ho he encantat.
Molt amable d'haver-nos acompanyat i de donar-nos més elements per gaudir encara més aquest Pedra i Sang que tornarà a Sant Cugat a partir del dia 22.
El dia 22.
Clar que sí, moltíssimes gràcies.
Bueno, ja ho saps, tens el meu telèfon, si un dia dius